De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Que passen de les 4 de la tarda. Les hijas de la fàbrica és la darrera novel·la del periodista i escriptor Raúl Montilla, un viatge als anys del somni català de la dècada dels 60, dels 70, en què molts andalusos doncs, van emigrar a Catalunya perseguint una vida millor. De fet, es calcula que en van ser prop d'un milió. Clar, en aquell moment, Barcelona és una ciutat que encara dona l'esquena al mar, plena de fàbriques que fumegen, barris de barraques i tímides protestes de la classe obrera, reclamant, doncs, això, uns salaris i uns horaris més justos. I aquest és el taló de fons, podríem dir, d'aquell llibre que us presentem avui, Les hijas de la fàbrica, que és la gran novel·la de la Barcelona obrera, que és un retrat de la nostra infantesa, de les nostres famílies i dels nostres barris. En parlem amb l'autor, que és el Raúl Montilla, que ja el teniu aquí assegut a l'estudi de Ràdio Estel. Què tal, Raúl? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Molt content d'estar aquí. Estar amb tu, no?, i estar amb els oients, no?
Estàs content? Ara ho dèiem, que ara ens estaves explicant doncs amb la Mondelo també, no? Déu-n'hi-do, eh? Tot el recorregut que hi ha fet Les hijas de la fàbrica, no? I sobretot de les vivències que has pogut recollir després de publicar el llibre.
Ara ja comencem, no?, l'altra fase, és a dir, el llibre ja va sortir el 7 de març, no? Ja està al carrer, ja hi ha gent que ho ha llegit, ja comencen a haver-hi algun club de lectures, no?, i trobada, i sí que t'arriben aquests feedbacks, no?, aquesta gent, doncs, que ja ha passat, no?, ja ha passejat, ja coneix a Leonor, a Lucía, no?, a Laura, a Esperanza, no?, que són les protagonistes i que ha viatjat en aquests anys 60, 70, 80, 90, no?, pel barri de Sant Ildefons de Cornellà, però que en el seu conjunt la Barcelona dels barris i de l'àrea metropolitana. I llavors ja sí, no?, ja arriba, doncs, bueno, aquest viatge a Les hijas de la fàbrica, que és un passat molt compartit, no?, que forma part de totes i de tots, no?, perquè tu ara parlaves d'aquest milió d'andalusos, suma extremeny, suma gallecs i suma tota la gent que ha vingut, no?, la ciutat que tenim ara és una suma, una amalgama, no?, de moltes procedències i de molts orígens que explica el que som ara, no?, i aquesta arribada, aquesta construcció, no?, urbana, fins a arribar on estem, a partir de les penúries, no?, de l'esperança i també de les lluites, no?, que van anar també lligades a aquesta emigració i la seva consolidació.
Clar, tu em deies, és un llibre, Les hijas de la fàbrica, que té diversos tipus de lectors.
Per ara és el que m'he trobat, no?, també jo sí, i està, no?, i et trobes el lector de més veterà, no?, de 70 anys, de 80 anys, no?, que recorda i que va fer aquest viatge, no?, va viure aquest viatge, no?, de forma indirecta, no?, que va arribar aquí, no?, a una Catalunya on no hi havia, estaven aquestes barraques i sobretot, no?, que és aquest moment, els anys 60, que comencen a aparèixer aquests grans barris, no?, per ficar tota la gent que venia de fora, una emigració que era necessària, però que a la vegada tampoc no agradava el règim, no?, jo crec, els pobres mai agraden, no?, a ningú, i com es construeixen aquest barri. Llavors tens aquesta primera, no?, aquesta primera generació que va fer aquest canvi, les seves filles, els seus fills, no?, que ja van començar a créixer, no?, en aquest barri en construcció, que van fer militància política, vale?, ara t'ho comentava abans de començar, van fer una presentació molt xula, no?, a Comissions de Cornellà, perquè ja havien fet un club de lectura, Comissions fa un club de lectura, i hi havia ja gent, no?, que després, no?, venia perquè li signessis el llibre, no?, i deia, mira, a mi m'ho signes amb nom de Katiuska, no?, que era el meu nom de guerra quan jo estava aquí, no?, als carrers lluitant per la democràcia, no? I tens també, doncs, aquesta gent més jove, que pot ser més de la nostra generació, no?, dels anys 90, no?, que van viure, no?, posteriorment, també aquesta última transformació dels anys 80, 90, sí, no? I després hi ha més jove que nosaltres, no? També trobes amb lectors, no?, més de 20 anys o més petit que ja et diuen també, mira, és el que m'explicava el meu avi, no? És a dir, que i més enllà dels temes, no? Hi ha gent que es fica més o que es fixa més en el tema del fet migratori, no? O com comentàvem ara, no?
Des de
el
la
tema
lluita,
de la lluita sindical.
Clar, Raúl, tu vas néixer a Barcelona. Ets fill, això sí, d'emigrants cordovesos. Els seus pares, de fet, van venir a Barcelona poc abans de que nasquessis tu. Venien de Montilla.
Sí. El meu pare és de Santaella, exactament, no? Però sí que ell es va criar al camp, no? I la meva mare sí que era de Montilla poble, no? És a dir, sí que venien, és el meu poble, també. És el meu poble dels estius, no? tots, o quasi tots, no? Tenim un poble, o almenys teníem, no? Que era aquell lloc d'on, bueno, d'aquest origen de procedència, no? Dels nostres progenitors, però que també forma part de la nostra vida, no? I que també està representat a la mateixa història, no? A la mateixa història i a la mateixa Les Hijas de la Fàbrica, que també és un punt, no?, on retornar, no? També és un punt d'on ha sortit i que sempre forma part de tu, no?, i que formarà part, no?, de les diferents generacions. Sí que és veritat que de diferent forma, no?, de diferent intensitat, i ho veuràs de forma diferent, però el poble forma part de la nostra vida i havia de formar part també de la novel·la.
Perquè fins a quin punt creus que marca? O sigui, quan, ara tu deies, no?, clar, els estius a Montilla i tal, jo entenc que tu allà, quan arriba, bueno, igual m'equivoco, però també mira el català.
Sí, no? I el tema identitari. No?
Exacte,
i això,
el tema identitari.
El tema identitari, no? I fins i tot els meus pares, no? Jo crec que molts hem escoltat aquell comentari de que ja no sé si sóc d'aquí o sóc d'allà.
Sí.
No? Perquè allà sóc el català, però aquí no sóc, tampoc sóc, no? Sóc el d'Andalusia o el que sigui. És a dir, que en aquella terra del mig, aquesta identitat que és molt comuna a la vegada, sí, no? Però sí que és robar-te això, perquè dintre del fet migratori també està la duresa, no?, d'haver deixat tot allò, tot i que tinguis misèria darrere, però tot el que forma part de la teva vida i enfrontar-te en una nova realitat. I això t'acompanya sempre, no?, perquè t'acompanya i tu sempre penses, jo allò que he deixat s'ha aturat en el temps, però no s'ha aturat, també continua evolucionant, no? És a dir, que és aquest canvi. En el tema del poble, a banda d'aquest passat cap de setmana, no, vam baixar a Montilla, no? Precisament per fer allà, feia la Feria del Llibre de Montilla, i bueno, em van convidar per fer un acte, no? Perquè també feia gràcia, els protagonistes són allà, no? Formava part de la història i tal. I també era el que et comentava ja alguna gent, no? També m'ha servit per comprendre, no?, el que estava passant allà, no?, als altres 1000 quilòmetres amb la meva família. I també la idea de, jo no pensava que era tan dur allò que van passar també en el seu moment, no?
Això és fascinant, eh?
Home, és Raül, interessant. Sobretot per el tema de retrobada, no?
Sí.
És a dir, el veure't això, no? I el que comentava. I era una cosa que també ens sorprèn de les generacions més joves, eh? Perquè sí que ells primer deien, mira, jo no pensava, no?, que era tan dur, no?, el no tenir res en el barri, també, perquè els drets laborals i sindicals es van guanyar. És a dir, poc a poc, no?, i pam a pam, ningú et va regalar res, no? I sobretot els que tenies allà, no?, aquests pisos que eren més petits, que també eren compartits, no? Clar, ells deien, jo veia que arribaven al poble, no?, amb altres robes que nosaltres teníem, en cotxe, no?, que fos de segona mà o fos el que fos, però era. I amb això també tu robes amb les generacions més joves, no? De dir, jo no pensava que tampoc era tan dur. De fer el llibre, més enllà de que també era un deute pendent que tenia ganes d'escriure, sí que era veritat. El meu pare va venir i va emigrar, té prop de 80 anys. El meu fill gran té 14. I a vegades veu les converses i les batallites de l'abuelo i el, no?, el adolescent que flipa i que diu, venga, això era així, no?, que diu, sí, això era així, no?, i també ho pots llegir aquí, no?
Que bo.
Si vol.
Deixa'm dir-te també, estem amb el Raül Montilla, ell és periodista i escriptor, que va descriure aquest Les Hijas de la Fàbrica. En alguna ocasió, Raül, t'hem sentit a dir que s'ha explicat massa, ho has dit en una entrevista ara fa poc, la Catalunya metropolitana des de l'Eixample.
Jo crec que sí.
Creus que aquesta novel·la, d'alguna manera, Raül, t'ho preguntem nosaltres, no, vol ser aquest contrapunt, aquesta tendència?
Bueno, jo crec que és una novel·la que explica el fet del barri des del barri. ¿Vale? És a dir, que això no quita de la importància que s'hagi explicat des d'altres àrees, però s'han explicat unes altres coses. ¿Vale? Potser sempre hem tingut, no?, una imatge que no era real, no? I aquesta és la imatge de Real, jo crec que amb la seva duresa i amb els seus moments també amables, no?, i dolços, però forma part de tot. Jo crec que sí, no? És a dir, sí que s'ha fet des de lluny, no?, el paracaigudista, no?, que cau allà i que explica el que hi ha quan no. És a dir, el que cau veurà una cosa, però és diferent si ho vius, no? La intenció d'aquesta novel·la també és això. Això també lliga amb un fenomen, no?, que teníem o que hem fet, que hem fet periodisme local, no? Precisament el periodisme local, no?, o fer de corresponsals en alguna àrea, el que busca és això, és apropar una mirada a aquesta realitat de la forma més propera. I la novel·la sí que era això, era fer una reivindicació, és a dir, que el pijo aparte de Mercè està molt bé, però no tothom és pijo aparte, vull dir, o no me s'acaba aquí, és a dir, és una història fantàstica, no? Però hi ha altres històries fantàstiques quan a més estem parlant d'una història que és èpica, perquè és que tot el fet migratori que ens toca a tots, d'alguna manera, a totes i a tots, és una història èpica plena de quotidianitat, però ho és, perquè de transformació, de canvi, d'evolució, no? De lluita. I jo crec que sí que es mereixia, no?
A les Hijas de la Fàbrica, les dones són el pal del paller de la història, començant per la matriarca, la Leonor, que deixa Còrdoba, arriba a Barcelona deixant enrere part de la família, més endavant coneixent també la seva filla, com tu deies tu abans, la Leonor, que aconsegueix treballar a la SEAT, la fàbrica del moment, i la filla de la Leonor, que és la Laura, que finalment doncs, pot dedicar-se a estudiar. Clar, és el que deies abans, són tres generacions, tres històries ben diferents, però per què t'ha semblat, no?, més interessant escriure la novel·la? És, això també, segur que t'ho han preguntat, no, Raül? A través dels ulls, no?, d'elles, de les dones, en lloc des del punt de vista dels homes.
Perquè faltava, vull dir, és allò, no?, i amb més claretat. Jo penso en la meva mare, penso en la meva veïna, no?, i penso en tot el que m'ha rodejat. És a dir, sí, sóc un home, no?, i escric de dona. Bueno, també puc escriure novel·les, no?, policiaques i no seré
ni
un policia,
no?,
no és així, no?
Clar.
És a dir, ja tens la sensibilitat i a més que és un joc a l'hora d'escriure en canviar el punt de vista, no? Mm. És molt més atractiu posar-t'ho més difícil que no que ho tinguis fàcil, no? Mm-hmm. Però sí que era aquesta reivindicació, perquè era la figura de la dona, era la figura de la dona que era així, que estava cuidant de la casa, que també treballava i que també feia aquesta aportació per comprar el primer cotxe o per comprar el pis i netallava o cosia, no? Com la meva mare que estava sempre cosint, no? Però que si anava al banc necessitava anar acompanyat del seu marit perquè si no, no podia treballar a diners, no? Jo crec que sí, a més que forma part també, no?, d'aquest lligam, no?, d'aquesta revolució de les grans coses per canviar, per lluitar pels drets, per aquesta militància política, però també aquesta revolució de les petites coses que va al mateix lloc, que demana un nou equipament, és a dir, els drets socials per tothom, és a dir, que jugaven un paper molt important que ha quedat, a banda de que també et permet veure com hem evolucionat, no?, que es queda moltíssim, però com han anat canviant, no?, el tema dels abusos, no?, el tema, és a dir, que jo crec que era el que, sobretot el contrapunt, no?, que jo crec que feia més interessant la novel·la ja per tractar-la, no?
Ha estat fàcil o no?
Mira, hi ha una cosa, hi ha alguns moments que sí que és veritat que, a més comentant, amb companyes escriptores, no? Mm. Algunes situacions que deien un home mai podrà descriure, no?, alguna sí. situació concreta i tal. Tenien raó. És a dir, tenien raó, però
sí, dones de raó.
Afortunadament, no, i tant, afortunadament hi ha una editora darrere també, és a dir, que és fantàstica.
Sí.
Tinc una parella també que té molta paciència i que fa molta lectura,
i que
¿vale?
ha llegit molt,
i
no?
tinc amigues, és a dir, que i tant que hi ha coses que és així, tu no acabaràs de veure. Potser són detalls, sí. no? Però que sí que et serveixen, no?, per anar pulint.
Raül, ara tu que deies, no?, aquesta evolució. Tu creus que la història que expliques de les Hijas de la Fàbrica, aquesta lluita constant, no?, per construir-se un futur, per fer-se un lloc a la gran ciutat, com ha evolucionat pel que fa a les grans famílies, no?, andaluses a Catalunya ara mateix? Com està aquesta lluita, no?
Jo em quedo primer a la novel·la l'any 99, perquè a partir d'allà tot és més complicat, no? Jo crec que ho tenim a la realitat, és sortir, no?, i ja ha canviat, hi ha uns altres reptes migratoris, no? Sí. És a dir, aquestes famílies estan, vull dir, formant part de la mateixa societat i en aquest cas no crec que hi hagi massa canvis, no? Sí que és veritat que és un altre moment. Jo em fico en el meu cas, és a dir, jo, per exemple, jo era d'un barri metropolità i tu vivies a l'àrea metropolitana i vivies d'una realitat. Jo no començo a parlar català o a veure altres realitats fins que vaig a la universitat a estudiar periodisme i tinc ja 18 anys, no? Però és que ja em trobaré amb altres persones, no?, que també venen d'altres llocs de Catalunya que no coneixen tampoc la meva realitat. És a dir, sí que hi ha hagut com dues Catalunyes, no?, que no s'han barrejat. Jo crec que ara estan més barrejades, no? Ara tenim altres fets migratoris que són diferents, que són altres reptes, que hi ha una altra heterogeneïtat
sí.
i que també, diguem-ne, hi ha altres reptes, no? És a dir, jo crec que bueno, tot evoluciona, no? I tot és qüestió de temps. I anem a Catalunya, no? El que som una amalgama de cultures, de moviments migratoris, és a dir, que tot va sumant i va creixent, no? Va creixent, no? Tots plegats.
Tots plegats, d'alguna manera. Estem amb el Raül Montilla. Clar, tu, Raül, abans ho dèiem, abans d'entrar, tu has escrit també molta novel·la històrica, com per exemple l'Último Invierno, no? Premi Ciutat d'Úbeda, dedicada als darrers dies de la Guerra Civil. També ets autor d'Iceta, l'estratega del Partit Socialista. Com ha canviat la lluita obrera, pel que fa a la lluita obrera, al llarg dels anys fins ara?
Bueno, jo crec, mira, això ho comentava molt a Comissions Obreres, ¿vale? És a dir, també del canvi, no?, i d'aquesta lluita, no?, dels anys 70, que tu tenies gent que era militant de 14 a 15 anys, eren molt joves,
sí, sí,
perquè era l'edat en la que estaven en la fàbrica, també, i sortien a protestar, no? Sortien a protestar i es jugaven la vida, literalment, perquè hi havia un règim franquista, no? Hi havia aquest moviment de contínuament de sortir, ¿vale? Que la situació era una altra, no? Però el que es plantejava allà també era... són moments que són molt importants, que formen part de la història de tothom, que és una reivindicació sindical i obrera que d'alguna forma ho tenim bastant oblidat, quan també és memòria històrica, és una part de memòria històrica de tot el que es movia, que sembla que ho hem oblidat, no? I allà el mateix sortia a la tertúlia, no? No correm potser el perill de que hi ha, igual que hi ha nens que pensen que la llet surt d'un tetrabric, no? Ja això ho portem a extrem, sí. Però que els drets laborals, sindicals, personals, socials, han arribat per un mail. Vull dir que jo crec que són moments molt diferents, no? Però és que estem parlant d'una d'un canvi, d'una transformació, d'una lluita brutal, és a dir, del carrer i de tot el bàsic, no?
Per cert, Raül, després de les eleccions, un altre, d'aquest diumenge, un altre socialista, que en aquest cas és Salvador Illa, es postula com a proper president de la Generalitat. El coneixes tu, a Salvador Illa?
Sí, sí que el conec.
O sigui, ho estàs valorant també de fer-li llibre? T'agradaria o no?
No, jo crec que allò va formar part de... Era precisament quan estava a La Vanguardia, ¿vale? Sí. Perquè jo ja estic d'excedència a La Vanguardia, i feia política, i feia política catalana. I era un moment també que feia seguiment del Partit Socialista, no? Estava en l'època del procés, jo vaig fer política catalana del 2015 al 2018. És a dir, que eren allò dels plens que no s'acabaven mai, no? Fins a les dues de la matinada.
Sí.
I feia moltes hores, és a dir, feia moltíssimes hores, no veia la família des de primera hora del matí fins a la matinada, i era ja per aprofitar, sí que coneixia molt al Miquel, no? A Miquel Iceta, perquè era amb el que estava, perquè estava fent seguiment, i li vaig dir, mira, ja que estem tantes hores junts, podem fer un llibre, no?, que parlem una miqueta de la realitat.
Tu, doncs.
Sí, 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 sí. Va ser una proposta, diguem-ne, també per acabar d'omplir les hores.
Sí.
A mi professionalment em va anar molt bé, perquè eren els anys del procés, també era els anys de la crisi del PSC-PSOE,
sí,
¿vale? Llavors, Miquel em deixava, diguem-ne, estar allà, no? És a dir, participar i poder estar amb ell en reunions. Sí que hi ha coses que, diguem-ne, hi havia certa privacitat, no? Perquè s'estaven negociant moltes coses, no? Però era la forma també d'acabar d'omplir hores, de fer un llibre que és la seva biografia, però que també era un assaig dels últims 30-40 anys de política catalana i espanyola a partir del PSC, i també parlant del PSC i del PSOE. Però ara no. És a dir, jo ara continuo amb novel·la, estic molt content. Aquella etapa de política va ser molt intensa, però jo crec que ja he cobert per molts anys.
No t'animes, no, a fer-li el perfil a Salvador Illa.
No,
però
no.
Si t'haguessis d'animar, com el definiries tu, Raül?
Jo el conec poquet, ¿vale? Sí que el conec de l'etapa també de quan estava de gerent a l'Ajuntament de Barcelona,
sí,
amb Jaume Collboni, i després també quan estava secretari d'organització. Jo el veig una persona molt prudenta, ¿vale? És a dir, jo la meva sensació... És una persona molt seriosa, perquè és així, és una persona que, no, d'aquells que matina molt i tothom ho sap que és el primer que arriba i si s'ha de marxar, la veig una persona molt prudenta, és a dir, que sobretot molt tranquil i molt prudent, no?
Molt prudent. Ens quedem,
sí,
amb
jo
aquest...
Jo em quedaria amb això.
Ens quedem amb aquest qualificatiu.
A la vegada molt proper, eh? També, és a dir, sí que no sembla que fa, no, aquesta barrera, sí que és una persona més seriosa, no?
Sí.
Però que és allò, que també és una persona propera i molt afable.
Les hijas de la fàbrica, t'has quedat amb ganes de, abans t'ho deia, d'escriure més o no?
Home, continuarem, és a dir, sí que és el que toca. És a dir, i a més la novel·la sempre té la part de la ficció, no? Que és molt més rica que quan fas no ficció, que t'has d'agafar en fets, novel·la històrica o novel·la, diguem-ne, contemporània, el que sigui, sí que pots tenir aquests fets, no? Però tens la llibertat, no? Aquestes llicències literàries que són màgiques i que et permeten imaginar mons i imaginar històries.
Trobes a faltar una mica el ritme del Parlament o no, com a periodista?
No, jo vaig acabar molt feliç després d'aquesta etapa fent informació municipal de Barcelona a La Vanguardia, i ara continuo d'excedència perquè estic treballant a l'administració i ja veurem, però el ritme de jo no, és a dir, jo crec que molta gent dels que van fer periodisme polític en aquella etapa,
sí,
també el van reforçar molt, tota la redacció, i hi ha molta gent que no continuem.
Que no continueu, no. Que vau dir ja fins aquí,
sí,
ja ens busquem la vida amb altres, no?
Una mica sí.
Bueno, Raül, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí, per haver tingut aquesta xerrada amb tu, conversant amb aquest les hijas de la fàbrica, que no sé si tens pendents alguna presentació més perquè la gent se pugui apuntar de moment.
Ara o... continuarem, ara estem fent de nou agenda, perquè sí que vam fer agenda pre Sant Jordi i ja havien sortit fora, i ara sí que hem d'anar fent a partir d'ara de nou Barcelona i ara Metropolitana.
I per cert, enhorabona pel Sant Jordi, que vas tenir un molt bon Sant Jordi.
Moltes gràcies.
No, Raül, que també deu ser una experiència. Sí. Tu que n'has
viscut. Molt bona, exacte. És a dir, sí, la veritat és que sí.
Doncs que per molts llibres més. Raül Montilla, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, nosaltres que ens separen ja 4 minuts de 4:45 de la tarda. Res, què fem? Demanem la paraula? Tenim la Pi Bernat per aquí? Va, que la Pi Bernat vol demanar avui la paraula en ells.
Esta tarde se casa mi niña, yo no sé si reírme o llorar. Anda, peluquera, con la boca más guapa que está. Venga ya que su novio la espera, que mi brazo la lleva la...
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel. Demano la paraula.
Montse Pi Bernat, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
A veure, avui ens portes una paraula que és protagonista de pel·lícula.
Doncs sí. De fet, té més d'una pel·lícula. És una nissaga de pel·lícules que es veu que no s'aturarà. El Senyor dels Anells tindrà nova entrega, es veu, cap al 2026. I per això m'ha inspirat la secció. Doncs avui mirarem que no ens caiguin els anells.
I un bon dia es presenta dient-li de tot cop promeses, il·lusions, paraules d'amor.
Fantàstic, anell. Doncs és la paraula que demana avui la Pi Bernat. És una joia, no?
Mira, és una joia, però pot no ser-ho.
Ai, veus, ja està.
És un cos petit, en forma de cèrcol, fet d'una matèria resistent, sovint metàl·lica, però pot ser d'un altre material, també. El que et deia, anell pot ser més coses. Comencem per veure d'on ve la paraula?
Això, doncs on situaríem l'etimologia d'anell?
Al llatí, clarament, avui. Però abans, deixa'm que et desconcerti.
Ai.
Escolta aquestes dues paraules. Anell i anus. Dues paraules relacionades.
Com? A veure, d'acord. Les dues comencen amb hiena, no? Però com ho expliques, això?
Mira, a veure. Mirem la història de l'anell. Anell deriva de la paraula anellus, amb una N i dues L's. Anellus. Era en llatí anell petit.
Sí.
Era, per tant, ja un diminutiu en llatí. Un diminutiu d'una altra paraula. De quina? Doncs d'anus anulus, que en llatí vol dir anell. I d'aquest llatí, anus anulus, doncs també es va crear el significat de l'anus esfínter. I atenció, també, a més, no sé si algú s'ho deu preguntar. Any, l'any. De vegades sentim allò de l'anus horribilis, oi?
Home, sí.
Però no és aquest anus. Anus, aquest anus, que és, va amb dues enes. Compte perquè és una altra paraula. En llatí ja eren dues paraules, o sigui, en llatí diferenciava anus amb una N d'anus amb dues enes.
És a dir, a veure, Montse, que encara que comencin igual,
sí.
Per a i N, no són el mateix any que anell, no?
No, exacte.
Ara, si en canvi anus i anell comparteixen l'origen,
això
ho hem entès
mateix.
Bé, eh?
Sí,
d'acord,
sí.
Perfecte. Vinga, continuem. Què en fem de l'anell? O sigui, em deies abans que pot ser una joia, però també pot ser altres coses.
Sí, tot té a veure, de fet, amb la forma que té de cèrcol petit. Per això, en ciència, anell s'aplica, per exemple, als segments tant d'animals com de plantes que tenen aquesta forma. Els mateixos anèl·lids, els cucs, no?, que és el nom científic, els anèl·lids, tenen el cos en forma d'anells. O els anells de creixement dels arbres, de les soques, allò, de quants anys tindrà aquest arbre?
Sí, que ho mirem, no? Val.
I, primer, deixa'm que comenti el femení anella.
Ai, saps que ho estava pensant? L'anella, clar. Està clar que deriva de l'anell, o no?
Sí, sí, sí,
sí?
Correcte.
Sí,
el mestre Coromines, en el seu diccionari etimològic, diu que en català hem descapdallat molt el femení anella més que en altres llengües romàniques. I si penseu, anella ho apliquem a anells més grans, que són més grans, de fet, que puguem agafar amb les mans, no? Com, per exemple, les anelles dels aparells gimnàstics o les anelles del picaporta, la capica,
sí.
Doncs són anelles, no? Però tornem a l'anell. Aquí anem més enllà del significat sempre i ens agrada veure què en fem de les paraules.
S'emporta el vent i una parella discutint sota un fanal del preu d'aquell anell i amb cotxe parat negociant els honoraris i ella somriu brotllant amor del tot
tenim locucions amb anell, Montse. Jo penso quan diem, per exemple, no em cauen els anells per fer una cosa.
Perfecte, sí, sí. No caure-li els anells a algú és, es diu quan volem expressar que no tenim manies per fer una cosa. També, quan un fet és oportú i ens va bé, podem dir que ens ve com l'anell al dit. Era just el que necessitava. I si parlem del dit de l'anell...
Ah, clar, l'anular. A veure si ho dic bé. Sí. L'anular, sí. Que és el quart dit on se sol posar l'anell de casat.
Molt bé, sí, sí. I, per exemple, una comparació. Podem dir lluent, una cosa és lluent com un anell. Ja es veu. I una locució que m'ha semblat molt enginyosa, que segons el diccionari Alcover Moll, és pròpia de Manacor, o almenys ho era. Perquè el diccionari, clar, aquest diccionari té anys ja. Passar-s'ho tot per s'anell. A veure, podria ser un exabrupte, d'acord, reconec, sona fatal, però no. El que diu el diccionari és que senzillament vol dir menjar molt i no deixar res al plat.
Ah, bona!
Passar-s'ho tot per s'anell. Mira, i abans d'arribar als refranys, amb la paraula anella també he trobat dues locucions. La primera és fer anella. Què deu ser, Mercè?
A veure, fer anella. Fer anella.
Sí, fer anella.
Mira, et dic la veritat, ni idea.
Bé, doncs mira, una pista. La lluna. La lluna fa anella. La lluna fa anella, la lluna plena. Pot fer anella de vegades. És a dir, és allò de quan apareix l'halo a la lluna, aquella corona lluminosa al voltant de la lluna plena. Doncs també es pot dir la lluna fa anella. I una segona locució amb anella, tenir bones anelles. No sigueu mal pensats, tampoc. És senzillament quan es tenen padrins o protectors. En Manel, que és el cunyat, és tan lleig com un pecat. La vella Agnès finalment es treu l'anell perquè qui estima és a tu.
Montsedó, per favor, o sigui, podem reivindicar aquesta selecció musical de Ferran Capdevila, sí. Que cada dia el demano la paraula, ens tria aquestes cançons, Pibarrat.
És fantàstic, un agraïment infinit. És que ho trobo tan ajustat i tan ben buscat i trobat.
Com en ell el dit.
Com en ell el dit.
Vale. Doncs escolta, mira, ja m'ha après coses avui amb la Montse, i ara sí, refranys, amb què ens il·lustres avui?
Va, refranys, frases fetes i jocs.
Jocs?
Mira, sí, m'ha vingut a la memòria un joc que jo, almenys, el jugava de petita, que amb tots els companys, un agafava un anell entre les mans,
ah, sí.
I se'l posava, i llavors els altres també posaven les mans juntes davant del pit, i el que tenia l'anell anava passant per totes fins que el deixava anar dintre d'una mà, que no se sabia quina era, i calia endevinar el qui el tindria. I per fer-ho jo, almenys, recitava això. Mare de Déu de Montserrat, digueu la bona veritat. Qui té l'anell picapedrell de Sabadell? Mira, m'ha fet gràcia recordar-ho. Jo ho deia així, potser hi ha gent que fa unes altres cantarelles.
M'ha encantat.
Sí, sí, escolta, jugàvem molt, eh?
Llavors... O sigui, no?
Sí, sí, el que jugava anàvem tots i quan s'acabava... O mentre ho anava fent, anava dient, Mare de Déu de Montserrat. Mira, l'anell picapedrell de Sabadell. No sé d'on ve ni on va, això, però era així. Doncs va, ara sí, els refranys.
Va, anem-hi,
escolteu.
Va.
Anell al dit, honra sense profit. Això es diu parlant dels adorns o cerimònies inútils. Anell al dit, honra sense profit. Quan ensopegues? Quan ensopegues et poden dir una resposta a joc. Que es veu que es pot dir, ai, has ensopegat? Doncs demà hi trobaràs un anell. Com per dir, encara que hagis ensopegat, doncs demà tindràs sort.
Ah,
demà trobaràs un anell.
Val.
Una altra frase. No s'ha fet l'anell d'or per al nas del porc. Imatge molt expressiva, oi? Mm, mm. És per fer palesa, quan convé, la inadequació entre l'excel·lència d'una cosa i la incapacitat d'una persona per captar-la o portar-la.
Estàs forta, eh? Mm.
Sí, no s'ha fet l'anell d'or per al nas del porc. I escolteu aquesta altra. Quan et posen l'anell, prepara el mantell. Això ens assenyala que en rebre un honor hem d'estar preparats per suportar les conseqüències que en puguin venir. I ja acabo. Un consell, i que cadascú se l'apliqui com vulgui, perquè ho deixo a l'aire, el que vol dir. No vulguis mai posar el dit dintre d'un anell massa petit. Fins aquí.
Ho deixem aquí, eh? Doncs el Pibarrat.
Ràdio Estel.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel Oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Els comptes clars, amb el suport de Banc Sabadell.
Ja que passen de 4:45 de la tarda, com sabeu, aquesta hora, cada 15 dies, al Fabricació Pròpia parlem de diners, parlem d'economia. En aquest espai, en col·laboració amb el Banc Sabadell, bé, en parlem nosaltres, però també volem que vosaltres també digueu la vostra. Ens podeu fer arribar, si voleu, al WhatsApp del programa, al 663-99-30-62, 663-99-30-62, si teniu, no sé, qualsevol dubte relacionat amb els vostres estalvis, amb les declaracions de la renda, les inversions, ens els podeu fer arribar i nosaltres provarem, Jarque, o intentarem.
Nosaltres, amb ajuda, evidentment, dels nostres experts, sí, intentarem donar-vos resposta.
De resoldre, doncs, en directe, amb, com deia bé la Jarque, amb els nostres experts, tot i que la Jarque cada dia més d'economia...
Sí, la veritat és que jo, mica en mica, ja em podria postular com a experta en economia, però de moment encara he d'aprendre.
Bueno, doncs mira, fem una cosa. Per aprendre una mica més, deixeu-me primer presentar-vos qui ens acompanyarà avui. Diria que ja ens està escoltant, és la Cristina Sales, ella és directora de Desenvolupament Comercial, Màrqueting i Comunicació a Banc Sabadell. Benvinguda, Cristina, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, benvinguda. Moltes gràcies per convidar-nos aquesta tarda.
Moltíssimes gràcies perquè estiguis aquí amb aquesta tarda. No sé, Cristina, tu en quin punt estàs de Barcelona, però dèiem molt això que faria aquest xàfec, però ara ha sortit el sol.
Jo estic a Barcelona, a la plaça Cerdà. O sigui que crec que estem bastant a prop.
Sí.
Que avui ens ha caigut un bon xàfec.
Ha caigut un bon xàfec al migdia i ara, de moment, doncs, ja podem dir que ha sortit una mica el sol. A veure, Cristina, ajuda'ns, perquè avui amb la Jarque el tema que proposem és la jubilació. Deixa'm tornar a recordar els nostres oients, Cristina, perquè el que volem és que els nostres oients també diguin la seva. Vull dir, perquè l'economia sí que és veritat que la tenim en les nostres vides i que moltes vegades són aquells punts i aquelles paraules i aquells conceptes, Cristina, que se'ns escapen. Per tant, animem els nostres oients a que participin en aquest espai, gràcies a Banc Sabadell, i que diguin la seva. Recordo el telèfon, el WhatsApp que teniu a la vostra disposició, el 663-99-30-62. A la part final d'aquest espai, la Cristina, doncs, resoldrà, ja ho diem així, no és que intentarà, sinó que resoldrà directament els vostres dubtes. Però d'entrada...
Intentaré, perquè que ho intentarem.
No, de ben segur que sí. Harkel, d'entrada el tema, com dèiem, és la jubilació.
Exacte, i per començar, per anar posant una mica ordre a les idees, volem començar preguntant-li a la Cristina precisament què és la jubilació, perquè moltes vegades en parlem i potser no sabem què és.
Bueno, jo m'agrada que feu aquesta pregunta perquè tots tenim a la ment això de que la jubilació és com un moment en què deixem de treballar, no? I que ens qüestionem quin serà el nostre futur, no? I a mi m'agrada dir que la jubilació prové del llatí i que significa júbil, no? Jubiló, i que, per tant, és un moment d'alegria, que més enllà de pensar en que la jubilació és un moment en què pues, acabem una etapa de la vida, per mi m'agrada pensar, no?, que és un moment en què hem de gaudir de nous reptes i d'una nova etapa. I això tenint en compte pues, que amb l'actual esperança de vida, quan ens jubilem, pues, tindrem més o menys 20 anys per endavant, que és quasi bé, si feu números, no?, el que suma la infància i l'adolescència junts, no?, inclús una miqueta més, no?, si tenim en compte la longevitat que tenim ara, pues, jo crec que el missatge és que la jubilació és un moment per gaudir, però que ens hem de preparar, també preparar adequadament. No? Hi ha una dada interessant que a mi m'agrada també recalcar, que es va publicar fa un temps, i és que més o menys dediquem una mitjana de 36 dies per escollir el cotxe que volem comprar. I per planificar-nos a la nostra jubilació, a lo millor dediquem 10 dies. Per tant, jo crec que és un moment important, no?, també de reflexionar de cara a què volem fer, no?, quan ens jubilem. Doncs, bueno, una mica, jo et diria que la jubilació això és un moment en el qual, no, doncs tenim que deixem de treballar, que tenim un moment, no, per gaudir de futur i que tenim que veure com ens ho planifiquem per gaudir de la millor manera.
Clar, important, la planificació i sobretot perquè tu deies, encara avui en dia doncs, ens jubilem i encara tenim per davant molts i molts anys, per tant hem de saber ben bé, o planificar una mica cap on, o què ens agradaria fer. En aquest sentit també, Cristina, et volíem preguntar, una de les paraules o conceptes que van lligats a aquesta jubilació és el pla de pensions, que els que som potser una mica més joves tenim, ens preguntem de si algun dia l'acabarem cobrant o no. A veure, explica'ns també què és això del pla de pensions.
Sí, jo et separaria, perquè per mi hi ha una part que és la pensió de jubilació, que és un dret que tenim qualsevol ciutadà i que està garantida per l'Estat. I una altra cosa diferent és el que anomenem dintre del sistema de pensions, doncs tenim una pata pública, que és la que dèiem, no?, i una privada, vale? Que aquí doncs podem estar parlant dels plans de pensions, dels plans de pensions individuals, plans de pensions d'empleo, que seria el segon pilar, i que, per tant, no?, seria algo, no?, que complementaria aquesta pensió que rebrem de l'Estat. I que, com et deia abans, no, per mi vull garantir, o sigui, vull dir, no, que està totalment garantida.
Sí, perdona, que faci un incís. Cristina, o sigui, tu a dia d'avui garanteixes que els que estem actualment en edat activa treballant sí que podrem cobrar aquesta jubilació que tu deies anomenaves com a pública. Això més o menys ho tenim assegurat.
Bueno, jo garantir, no puc garantir res perquè aquí no em vull comprometre, però jo, que es parla molt sobre aquest punt, per mi més que el risc de cobrar aquesta jubilació sí. És quin import que cobrarem. Vale? I sí que és veritat que nosaltres, que tenim un sistema retributiu, que per tant el que significa és que els treballadors que estan en actiu són els que fan les aportacions, no?, que es fa en aquest pagament, no?, a aquesta pensió que rebem de l'Estat, pues, tenint en compte pues, la longevitat actual i la piràmide poblacional, que cada cop pues, és molt més més envellida, el risc que tenim és saber quin nivell de cobertura tindrem. I aquí una xifra, perquè m'agrada sempre posar-ho una xifra, doncs actualment aquesta cobertura que tenim, no?, la pensió que rebem sobre l'últim o el darrer salari percebut o els últims 15 anys, no?, que són sobre la qual es calcula, doncs actualment estaria entre un 80-85%. El que es preveu és que a mig i llarg termini doncs això arribi i pugui estar entorn 60-65 o inclús per sota, alineant-se a el que són els altres països de l'entorn. Per tant, a mi el missatge és la pensió, continuarem cobrant-la. Una altra cosa és que segurament de manera molt menor del que es cobra ara aquesta cobertura. Per això és molt important, no?, saber planificar-se de cara al futur.
Ara, això que dius, permeteu-me, Marta, Cristina, ara, la pregunta. A quina edat tu ens recomanaries començar a fer aquest pla de pensions, no? Què cal tenir en compte?
Home, jo tinc claríssim. O sigui, jo sempre dic que contra més aviat, millor.
Millor.
Més, si ho fem de manera periòdica, és una manera de fer-ho molt més fàcil. Un altre exemple, ¿vale? Perquè a mi m'agrada poder concretar amb xifres, no, el que estem dient. Si tu contractes un pla de pensions, jo parlo de plans de pensions en el sentit que és un producte finalista que va orientat a la jubilació, però òbviament hi ha diferents vehicles d'estalvi que no tenen que ser únicament els plans de pensions, ¿vale? Però sí que tu contractes un pla de pensions que en aquests moments pues, té una aportació màxima de 1.500 euros. Si ho fas en 35 anys, això suposaria que tu tindries estalviat uns 67.000 euros. Si ho fas en 50 anys, pues, l'estalvi que aconseguiràs en el moment de la jubilació seria 30.000. Per tant, jo crec que queda molt clar que contra més aviat millor, i si és de forma periòdica és molt més fàcil de cara, no, a aquest estalvi que volem de cara a la jubilació.
Bueno, mira, jo puc sincerar-me, Cristina?
I tant.
Fixa't que en aquesta taula jo no tinc un pla de pensions.
Sí.
Jo sí.
Val, però ja veus.
Ah, vale.
Veus, Cristina? Clar, una sí, una que... no. Vull dir, una amb més bon criteri que l'altra.
Això sí, és veritat. Però després d'escoltar el teu criteri, Cristina...
T'animaràs?
Jo, home, sí, pel que està dient la Cristina, sí. No? O sigui, quan més aviat millor seria, eh? En
clar, definitiva. I Cristina, deixa'm preguntar-te també per la Mercè i pels oients que ens estiguin escoltant des de casa. Clar, els sous són els que són. Molts tampoc... bé, tenim massa estalvis per fer massa coses. Quina quantitat consideres tu que seria adequada doncs, per anar posant aquesta bosseta de la pensió, més a més?
Jo et diria que més que una xifra, un percentatge. Algo que sigui assequible a la teva butxaca, podria ser entre un 5-6% del teu sou i que et permeti fer aquest estalvi periòdic. A més, l'avantatge de fer-ho amb aquest percentatge és que a la mesura que tu vas millorant, no, el teu, o tens un increment, no, del teu sou,
sí,
pues, d'una manera automàtica ja es genera també una revalorització automàtica d'aquest percentatge o d'aquest import, no, que estàs destinant al pla de pensions.
Val. Mercè, no sé si t'ha quedat clar, si t'acabes d'animar a fer el teu pla de pensions. Això és senzill de fer, Cristina, un pla de pensions, o hi ha molta paperassa entre mi? Jo, la Mercè, si s'animés a dir, va, doncs a partir del mes que ve, el mes de juny,
va,
a mi ja m'agradaria començar amb Banc Sabadell.
Sí.
Això és, va, és un pim-pam o és una cosa que costa una mica?
És molt senzill. Jo aquí, i la veritat és que no és l'objectiu, ¿vale? Però sí que és veritat que en el nostre cas pues, facilitem tot el tema de l'estalvi periòdic, ¿vale? I per tant també tenim un producte en aquest cas que és el de cicle de vida que permet estalviar d'una manera continuada i treure en funció de l'edat i l'adversió de risc que pugui tindre la persona pues, fer més inversió en renta fixa o en renta variable i és molt senzill, o sigui, un pla de pensions és superfàcil de contractar i un cop contractada, un cop establert quina vol ser la periodicitat o l'aportació que tu vulguis fer periòdica, això és tan senzill com que directament, mensualment, ho van fent.
Cristina, mira, a veure, aquest espai està organitzat en què les consultes van al final, val? Però és que ens acaba d'arribar ara un text de la Laura de Manresa. Cristina, estàs preparada o no? Que ens està escoltant. I és que va enllaçat amb el tema del dia. I si m'ho permeteu, et plantegem la pregunta, Cristina, perquè diu...
Vale.
La Laura diu això. Recordo, si vols fer com la Laura, 663-99-30-62. Avui a Cristina Sales, directora de Desenvolupament Comercial, Màrqueting i Comunicació Banc Sabadell. La Laura diu això, Cristina. Aquesta idea de que les pensions depenen dels impostos dels que estan actualment treballant no és una gran mentida. Pregunta, a la Cristina. No es podrien destinar diners d'altres partides pressupostàries a pagar les pensions?
Carai.
Bueno, que es poguessin destinar, sí. Pues això pues, depèn de, en cada moment del govern i de la decisió que es prengui. Avui per avui, el model que tenim nosaltres de pensions és de lo que es diu de repartiment i, per tant, està estructurat de tal manera que les persones que estan d'activa són les que compensen o les que van a pagar aquestes pensions. Òbviament, l'Estat contribueix, no?, amb altre tipus de pensions, com són un fandat, sabeu que ja també doncs, en alguns moments, no?, hi ha hagut el que seria una bossa destinada, no?, a cobrir part del dèficit, no?, de les pensions, però és el model que tenim. Hi ha altres models, sí, però de moment ningú es planteja canviar el model que tenim aquí actualment.
Deixa'm també preguntar-te, Cristina, perquè, clar, que estem en època de renda, per què són bons els plans de pensions per desgravar? Perquè jo he sentit això, no sé si és veritat, si és mentida, i en cas que fos veritat, per què? Per què passa?
Bueno, bàsicament, de fet, els plans de pensions és l'únic vehicle que et permet desgravar-te en el moment de la fiscalitat, no?, de la base imposable. Actualment 1.500, sí que és cert que, si després volem, ho comentem, que en el cas dels autònoms, per exemple, hi ha un plan de pensions d'empleo, no?, pues, tens la possibilitat de desgravar-te més quantitat, que això, clar, és la pròpia empresa que té que decidir si vol o no fer un pla de pensions, no?, a nivell d'empresa, però és l'únic que avui per avui ens permet aquesta desgravació fiscal, encara que, com ja sabeu, en els darrers anys, doncs de 10.000 euros que teníem de màxim, ens hem baixat a 1.500 euros. Encara i així, jo veig també un tema bo dels plans de pensions, que en el fons té aquesta finalitat d'orientar de la jubilació, no?, en la qual, no?, aquest punt de liquidesa que sí que hi ha determinats supòsits, no?, que et permet donar liquiditat als plans de pensions, evita pues, que al final, no?, aquests diners els destinis a una altra cosa diferent del que és la jubilació. Bueno, en aquests moments la fiscalitat potser pues, el pes és molt menor, sobretot el que són plans de pensions individuals, el que no sigui a través de l'empresa o el cas dels autònoms, però sí que és veritat que té unes avantatges enfront de qualsevol altre vehicle d'estalvi que continuem mantenint.
Mira, Cristina, tu ara deies els autònoms. Clar, ens estan arribant preguntes també pel que fa als autònoms. Què passa amb els autònoms, no? Hi ha solucions d'estalvi per la seva jubilació? Va, ajuda'ns, Cristina.
Bueno, al final una mica és el que deia, no? Els autònoms, hi ha un canvi fiscal que es va introduir el 2023, per al qual el treballador autònom no arriba a equiparar-se a el que podríem fer a través d'un plan de pensions d'empresa, però sí, no?, van incrementar la quantitat, no?, que podien ells arribar a desgravar-se, que arriba a ser 1.750 euros. Això és perquè, per un costat, a través d'un plan de pensions del CEO, simplificat per autònoms, que és una nova modalitat de pla de pensions d'empresa, es pot desgravar fins a 4.250 euros, i mantenen, no?, la possibilitat de fer aquests 1.500, no?, amb un pla de pensions individual. Realment ho pots fer tot amb el pla de pensions d'empleo simplificat, no fa falta tindre dos plans diferents, però sí que en la suma totalitat et permet desgravar-se 5.750 euros, en la qual fiscalment un autònom això li resulta molt interessant, sobretot perquè normalment, no?, a nivell de la seva base imposable, etcètera, pues, bueno, fiscalment és atractiu per ells.
Cristina, fem una cosa. Anem cap a la notícia d'actualitat relacionada amb el món de l'economia i ho comentem amb tu. Com dèiem, amb la Cristina Sales, directora de Desenvolupament Comercial, Màrqueting i Comunicació Banc Sabadell, avui també volem comentar, ni que sigui breument, una notícia econòmica d'actualitat, perquè de vegades aquestes notícies és el que, com hem començat, ens costa d'entendre. Avui, Cristina, mare meva, com estic amb els noms, avui hem llegit la notícia que Sanitat començarà a finançar ulleres i lents de contacte a menors de famílies amb menys recursos a partir de l'any 2025. Segur que l'has llegit, això, Cristina?
dit, i la veritat és que jo crec que és un tema que feia temps que estàvem parlant-se i me n'alegro que finalment hagi estat així.
Clar, de quina manera mesures així ajuden a l'economia de les famílies?
Bueno, la veritat és que aquí tampoc no t'ho podria dir en exactitud, però la veritat és que al final això tot ajuda, no? O sigui, tot ajut que pugui haver, no? En tot el que sigui referent, no? Al finançament del tema d'ajuts en aquest sentit, crec que és favorable, no? Sobretot perquè ajudes en aquesta part, no? Més social i més orientada, no? Al benestar comú.
Mm-hmm. Perquè, de fet, clar, nosaltres, al llegir aquesta notícia, coneixíem que l'acord de govern espanyol consta que l'ajuda anirà dirigida als menors de 18 anys de les famílies amb menys recursos econòmics. Ens agradaria preguntar-te també quines són les principals despeses d'aquestes famílies, Cristina.
La veritat és que aquí, i ho sento, no tinc gaire coneixement, O sigui, no és un tema que tingui molt coneixement. Tampoc no he llegit en profunditat, però entenc que si és una part important que s'està fent, doncs, òbviament, al final, doncs, segurament és una despesa d'un 10-15% del que pugui ser, en el qual benvingut sigui.
Doncs, si et sembla, ara sí. Amb les consultes que ens han anat arribant, que déu-n'hi-do,
sí.
Marta, Cristina, li sumem a la de la Laura i, si et sembla, doncs, anem a començar amb la consulta que ens feia el Pol.
Sí, bon dia. Soc el Pol de Sant Cugat. Mira, jo tinc 3 fills i ara un ha fet els 18 anys i fins ara teníem el compte que evidentment era jo el tutor legal, oi? Però ara quan ha fet els 18 el compte passa a ser ja de titularitat del nano. Hi ha alguna manera de poder seguir, entre cometes, controlant el compte o sabent quin moviment es pot fer? Gràcies.
Aquí el que pots fer és posar el compte en 2 titulars o que tu estiguis com autoritzat, en la qual això és tan senzill com que estigueu els 2 com a titulars o en el cas concret, si t'ho permetes, que estiguis autoritzat en el mateix compte.
Doncs jo crec que l'hem respost bé, aquesta consulta que ens feia el Pol. Cristina, anem a bon ritme, eh?
Perquè, ah, sí?
Sí, perquè mira, ens queden 2 minuts, però encara podem escoltar una nova consulta d'un nou oient.
Perfecte.
Hola, m'agradaria saber si ara és bon moment per fer el que abans deia el plazo fijo. Ara és bon moment, crec que estan pujant els interessos, però no sé si val la pena o millor no fer res.
Bueno, al final és un tipus dipòsit, ¿vale? Entenc jo que al final és com el que diem ITF, ¿vale? Que és un interès temporal fix, i al final pues aquí dependrà del termini que vulguem nosaltres invertir, i normalment ara pues, el tipus que s'està donant pues, s'espera pues, entorn a l'1%, un i pico. És un bon moment, sí, depèn de el que tu vulguis estar de retorn i la duració de la inversió.
Doncs jo crec que també hem respost, que no ho hem dit, és un àudio que ens ha fet la Mercè de Barcelona. No sé, Jarque, si tu li vols fer alguna pregunta més a la Cristina Sales.
A mi m'ha quedat molt clar.
A mi també, i jo ets de fer els deures.
Exacte, jo ja els duc fets de casa, però tu pensa que sí. Però escolta, ens ho posen molt fàcil. La Cristina ens ho explicava, que això, pim-pam, d'un dia per l'altre ja et pots fer el teu pla.
De pensions, clar que sí. Cristina.
Jo us animo a fer-ho ara, sobretot perquè com ve el moment de la renda, no, en què com ens toca pagar, pues és un moment de plantejar-se quan m'hauria estalviat si hagués tingut un pla de pensió.
És aquest easy, no? Que no.
Sí, exacte.
Molt bé. Cristina Sales, moltes gràcies. De debò, ens has ajudat moltíssim.
A vosaltres. Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
Bueno, doncs mira, hem parlat avui amb Cristina Sales, directora de Desenvolupament Comercial i Màrqueting, com dèiem, de comunicació de Banc Sabadell. Recordeu que cada 15 dies aquí al Fabricació, el nostre teu espai d'economia, dubtes que tinguis sobre qualsevol tema al voltant del món de l'economia, com dèiem, 663-99-30-62, i d'aquí 15 dies doncs donarem la resposta en directe. Jarque, gràcies.
No, a tu.
Anem a escoltar la Sandra Gómez, a veure què ens explica pel que fa a les notícies, i tornem.